l'actualitat de l'Empordà.
I la millor música del món.
Escoltes Ràdio Capital.
Ràdio Capital.
Són les 8.
Són les 8 del matí i un minut. Això és el supermatí de Ràdio Capital. En una setmana que va començar ahir, però que avui comença informativament parlant, perquè recuperem el judici del procés. Avui declararan Josep Rull i Raül Romeva en situacions diferents. Josep Rull sí que sembla que respondrà les preguntes de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat, però Raül Romeva no. Raül Romeva seguirà l'estratègia d'Oriol Junqueras la setmana passada. I us ho diem perquè, a més, demà dimecres, si tot segueix el ritme de la setmana passada, declararà Dolors Bassa, la torrellenca Dolors Bassa. Veurem a qui respon. En tot cas, ho seguirem en directe aquí a Ràdio Capital. Són les 8 i 2 minuts. Això és el Supermatí. Transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Detinguts dos presumptes traficants de drogues a Palafrugell. Bon dia, Gerard Escaig.
Estan acusats de vendre marihuana a diversos punts del poble. Un d'ells té 24 anys i l'altre és menor d'edat. El primer amb antecedents ha quedat en llibertat amb càrrecs. El segon, el menor d'edat, serà citat per declarar davant de la Fiscalia de Menors.
Una intervenció arqueològica millorarà l'entorn de l'església de Sant Martí de Romanyà, Maria Monteis.
Les excavacions s'emmarquen dins del projecte de recerca Òmnia Morts Adequat, que compta amb el suport de l'Ajuntament i el Departament de Cultura de la Generalitat.
Maria, Arturo Prades, del PSC, a Calonge i Sant Antoni, repetirà com a candidat, que no t'he saludat abans. Bon dia.
Bon dia. Prades ha estat regidor de Promoció Econòmica, Comerç i Habitatge. Fins ara ha estat tercer tinent d'alcalde.
Juli Fernández es perfila el PSC de Palafrugell amb l'horitzó del 2030. Gerard, també, bon dia.
Bon dia. El candidat del Partit Socialista de Palafrugell proposa un programa electoral mirant el futur del municipi i les necessitats a la vila de cara al 2030.
Tu no pots fer un nou geriàtric en 6 mesos, ni pots fer un nou pavelló, un nou camp de futbol en 6 mesos. Tot això ho has de preveure, perquè has de reservar espais, diguéssim, d'equipaments, terreny, perquè quan arribi el moment poder planificar-lo i executar-lo, no?
Fernández també ha defensat a Ràdio Capital que la moció de censura podria ser un avantatge electoral de cara a les municipals.
El Teatre La Gorga de Palamós ha complert 120 anys, us ho explicàvem ahir, aquest cap de setmana, enmig d'una situació de ple creixement. Francesc Subirats, regidor de Cultura del municipi, fa un balanç de la situació. Bon dia, Ana Pujol.
Bon dia. Subirats s'ha mostrat satisfet amb aquest creixement tant de projectes com d'espectadors durant el 2018 i ha especulat amb una possible cooperació amb altres espais culturals d'altres municipis.
Divendres passat, l'escriptora Marc Bosch presentava a la Biblioteca Lluïsa Duran de la Bisbal la seva darrera novel·la, Vindràs amb mi després del diluvi. Manel Magrinyà.
Bon dia. Va ser la presentació de la tercera novel·la de la gironina.
Hola, sóc la Mar Bosch Oliveres, autora de Vindràs amb mi després del diluvi. En motiu de la presentació que hem fet de la novel·la a la Biblioteca Lluïsa Duran de la Bisbal d'Empordà, en parlem amb en Manel Magrinyà.
Una novel·la en la que va sorprendre novament amb el seu estil literari fresc, divertit i desacomplexat, que forma part aquest cop d'una col·lecció de 7 novel·les de l'editorial Coma Negra, amb uns paràmetres comuns. Un projecte, sens dubte, original i engrescador.
L'activitat cultural d'avui al Baix Empordà passa per Palafrugell. Bon dia, Martí Seguer.
Bon dia. El Museu del Suro de Palafrugell acaba d'estrenar una exposició anomenada Les matemàtiques i la vida, amb la que s'intenta lligar la vida quotidiana amb aquesta ciència.
Tot seguit, la previsió del temps, que sembla sense canvis. Continua el temps avorrit pels meteoròlegs. Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia. Temps sense canvis en la segona setmana d'anticicló consecutiva d'aquest mes de febrer. Com ja va passar ahir, alguna boirina o núvols baixos seran més probables aquest matí, amb una temperatura entre 0 i 3 graus de mínima. Tot i que, en general, el sol tornarà a ser el protagonista de la jornada. Ho farà estones amb alguns núvols mitjans i baixos, de poc desenvolupament. La temperatura màxima serà similar a la d'ahir, o un pèl més curta, situant-se entre els 14 i fins als 16 graus de màxima. Demà, i sembla que tot el que queda de setmana, continuarà la mateixa tònica del temps, amb una lleugera tendència a l'alça de la temperatura a partir de divendres.
Tenim en Marc Clapés malalt d'aquests dies, la grip habitual de l'hivern. No pot fer el Matí Capital, però sí que podeu recuperar els millors moments de la setmana passada. Per exemple, una entrevista que va fer a Oques Grasses amb en Josep Montero i en Guillem Realpa, dos dels components d'Oques Grasses, que fa pocs dies han publicat el disc Fans del Sol. Molts moments surrealistes en aquesta conversa, que va deixar algun titular interessant i una molt bona estona. Recordeu, la podeu trobar a l'entrevista a radiocapital.cat. No cal pensar que serà demà de mi, que si m'he de fer mal pensar-ho no em serveix. Cremo de desig, cremo de desig. Estava por a gris i no em pregunto res. La teva pell em fa saltar pels marges. Que l'ànima se l'aire amunt i senti el risc.
Naixem a la fi dels dies, les nostres mans, les nostres ales, aquí en l'ocàs dels meus principis, la tristesa ha set l'escala. Naixem a la fi dels dies, els nostres mals.
Principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Feu-vos subscriptors de la revista de Palafrugell. Rebeu cada mes, a casa, la revista. 12 números per només 30 euros. I si us en feu subscriptors ara, podreu guanyar un menú de la garoinada per dues persones valorat amb 80 euros. Per més informació, truqueu o envieu un WhatsApp al 652 82 97 47 o envieu un correu electrònic a revistapalafrugell@gmail.com. La revista de Palafrugell, a casa vostra.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, va aprofitar la visita...
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha donat llum verda definitiva al projecte de
reparcel·lació. Detingut un jove per presumpte robatori violent a una senyora gran a la Bisbal d'Empordà.
Calonge comença a construir l'ampliació de les dependències de la policia local.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. Perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Ràdio Capital, la teva referència informativa al Baix Empordà.
Aquestes són les 6 principals raons per tenir presència a internet. Millora la imatge del negoci, incrementa els clients potencials, disminueix els costos, millora la productivitat i les ventes, nous mercats i consumidors, noves oportunitats de negoci. Visiti internetgirona.com. Registri o transfereixi el seu domini i descobreixi un servei de proximitat que l'ajudarà a fer créixer el seu negoci online. internetgirona.com. Dominis, hosting, cloud, software.
A Pals estem preparant un carnaval que farà història. Dissabte 23 de febrer, vine a la Rua de la Disbauxa amb un munt de colles desfilant pels carrers del poble. I acabada la rua, sopar popular amb menú de dolç per 10 euros i menú infantil per només 8 euros. I tot seguit, ball amb el grup El Último Veneno. Entrada gratuïta. Venda d'etiquets pel sopar a l'oficina de turisme de Pals i a la fleca Can Brunés fins al 20 de febrer. Organitza l'Associació Cultural i Recreativa Colla Carmània de Pals amb el suport de l'Ajuntament de Pals. I col·labora Ràdio Capital.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Les 8 i 11 minuts, escolteu aquest moment.
Le ha dado algo. Otra vez se juntan, ahora le ha dado otra vez algo. Le ha dado algo.
Y ahora va a la vida.
Sí.
Es tracta del moment en què els Mossos estaven vigilant dos joves i més gent, però concretament dos joves que han detingut i que estan acusats de vendre marihuana a diversos punts de Palafrugell. Un dels detinguts té 24 anys i l'altre és menor d'edat. El primer, amb antecedents, ha quedat en llibertat amb càrrecs. El segon serà citat per declarar davant la Fiscalia de Menors. Les detencions dels dos joves traficants de drogues es van fer l'11 i el 12 de febrer a Palafrugell. El detingut major d'edat és veí del municipi i se'ls considera autors d'un presumpte delicte contra la salut pública i contra un delicte de tràfic de drogues.
A principis de gener, diversos veïns de Palafrugell van alertar que alguns carrers del municipi es venia droga de manera continuada, segons un comunicat fet públic dels Mossos d'Esquadra. Conjuntament amb la policia local van detectar que els dos nois actuaven als carrers Mestre Sagrera, Torroella i Marçal la Trinxeria. El cos policial parla de multitud de transaccions diàries amb menors com a testimonis. Els Mossos confirmen que també es venia a menors d'edat. Es movien per Palafrugell en moto sense carnet i saltant-se totes les normes de circulació. Fins i tot contradirecció provoquen que els usuaris de la via haguessin de modificar les seves trajectòries per evitar col·lidir. Quan els Mossos els van detenir, van intervenir-los diverses bossetes de plàstic transparent, 16 grams i mig de marihuana i 670 euros en bitllets fraccionats. Els Mossos han publicat un vídeo on se senten els comentaris que feien els policies quan els vigilaven.
També s'ha de la mà, lo ves?
I la tia.
Sí, i la tia de ja està en el seu pas. I mira l'intercanvi. Mira l'altre pas. Esto era del canvi.
El detingut major d'edat, a qui li consten nombroses antecedents pels mateixos il·lícits, va passar el dia 15 de febrer a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs. El detingut menor d'edat serà citat properament per declarar davant la Fiscalia de Menors.
Ens situem ara a Santa Cristina d'Aro. Concretament en el nucli de Romanyà de la Selva, perquè la setmana que ve començarà una intervenció arqueològica a l'entorn de l'església de Sant Martí, a càrrec de l'empresa Baula Recerca Arqueològica SL. La voluntat d'aquestes excavacions és aprofundir en el coneixement d'aquesta necròpolis.
Exacte. També volen poder-se endinsar en la descoberta cronològica de l'assentament, així com també saber quin és l'origen antropològic de la seva població. L'excavació forma part del projecte de recerca Òmnia Mors Adequat, que compta amb el suport de l'Ajuntament i del Departament de Cultura de la Generalitat, que ha atorgat una subvenció dins de la línia Projectes Quadrianals de Recerca en Matèria d'Arqueologia i Paleontologia 2018-2021. L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro s'ha reunit amb els veïns de Romanyà per tal d'explicar-los quin serà el projecte i poder donar informació al respecte. Aquest comporta la implicació de diverses disciplines interrelacionades i es marca tres objectius: la reconstrucció històrica dels diferents assentaments humans al nucli de Romanyà, confirmar la presència romana al nucli i establir la relació amb la necròpolis, i reconstruir el mapa arqueològic de la zona. Aquestes excavacions es duran a terme a la plaça de l'Església, a la parcel·la privada de la família Almeda i els camps de l'entorn del nucli urbà.
Per tant, aquesta activitat molt interessant que es farà a Santa Cristina d'Aro, haurem de seguir-ne el desenvolupament. Parlem de política municipal perquè no ens n'escapem. Arturo Prades ha estat escollit pel Partit Socialista de Catalunya a Calonge i Sant Antoni com a candidat. Encapçalarà el partit per segona vegada en uns comicis municipals.
L'objectiu del partit serà obtenir una representació que els permeti consolidar les polítiques socials iniciades al seu mandat com a regidor de promoció econòmica, comerç i habitatge. Fins ara ha estat tercer tinent d'alcalde. Arturo Prades Martínez és economista i empresari, diplomat en empresarials i llicenciat en administració i direcció d'empreses per la Universitat de Barcelona, a més de tenir un màster en assessoria fiscal per a la Universitat de Barcelona.
I encara en els socialistes, el candidat a l'alcaldia del PSC, Juli Fernández, a Palafrugell, ha presentat la seva proposta de cara a les eleccions municipals del 2019. L'objectiu és preparar el municipi de cara a una situació pel 2030. D'aquesta manera es podrà tenir una realitat clara, diu, i preparar la vila de cara a les necessitats del futur.
Juli Fernández ha explicat a Ràdio Capital de l'Empordà que la població de gent gran augmentarà i s'hauran de preveure espais socials de cara a les necessitats generades. La idea de la proposta electoral és demostrar que el Partit Socialista de Catalunya a Palafrugell coneix les necessitats de la localitat. L'alcaldable del PSC Palafrugell assegura que estudiaran la creació d'un altre centre escolar i l'ampliació del geriàtric, inclús també la possibilitat d'obrir un altre centre de dia a Palafrugell. Si hi ha més població, s'haurà de plantejar un tercer pavelló esportiu i, qui sap, si també una nova llar d'infants. Això, però, no es pot improvisar. Per això, l'horitzó 2030, com defensa Juli Fernández a Ràdio Capital.
Coses com aquestes, no?, que semblen que són molt, molt simples, però que un govern ha de tenir clar, perquè això no s'improvisa avui per demà. Tu no pots fer un nou geriàtric en 6 mesos, ni pots fer un nou pavelló, un nou camp de futbol en 6 mesos. Tot això ho has de preveure, perquè has de reservar espais, diguéssim, d'equipaments, terreny, per quan arribi un moment poder planificar-lo i executar-lo, no? Aquesta és la filosofia del meu projecte, que és demostrar, doncs, que coneixem la realitat, que a més sabem que apunten d'anar per la projecte.
Aquestes eleccions, però, arriben 2 anys després de la moció de censura del Partit d'Esquerra Republicana i el PDeCAT a Juli Fernández, en aquell moment alcalde de Palafrugell. Una moció de censura que l'alcaldable sempre ha titllat d'injustificada políticament. Ara, però, creu que aquesta moció serà un fet favorable de cara a les municipals, com ha dit en aquesta emissora.
Tothom ha pogut veure que la moció de censura no estava justificada en clau de gestió municipal, perquè no hi havia motius per fer-la, i sobretot els motius que varen posar per fer-la, que era escombraries, golfet i semàfor i friu, doncs bé, tothom pot veure exactament què ha passat, no? Escombraries estan pitjor que abans. Per tant, jo crec que la moció de censura, en tot cas, pot anar a favor, perquè també la gent ha pogut veure quina és la capacitat que té aquest govern per gestionar el municipi. i han pogut veure doncs, que la seva capacitat és bastant limitada en relació al projecte que jo defensava.
Tot i que Juli Fernández s'ha presentat i guanyat diverses eleccions municipals, aquesta vegada anirà acompanyat d'una nova llista. Entre els nous membres hi haurà la doctora Montserrat Verdaguer, que formarà part d'una de les àrees professionals si el PSC de Palafrugell arriba a la governabilitat de nou. Juli Fernández també anirà acompanyat de Margarita Mauri, una de les poques regidores que repeteixen a les eleccions. Laura Millán serà la nova incorporació, una mestra a la Bisbal d'Empordà, segons ha defensat a Ràdio Capital, i Marc Piferrer. Piferrer és un jove llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses que ocuparà un lloc destacat a la llista. La idea és tenir un equip transversal i que gestioni allò que conegui de primera mà per haver dedicat la seva vida professional a aquell camp laboral.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida, la meva cuina molt millor.
No es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és la cuina de la iaia. Restaurant La Cuina de la Iaia, a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08 o al 669 11 08 98. 669 11 08 98.
Per la gent normal, fer dissabte significa ordenar les coses.
Per nosaltres, fer dissabte significa repassar l'ordre de les 40 cançons més destacades de la setmana. Els dissabtes a les 6 de la tarda, a Ràdio Capital, hi fem la llista del Per no dir res. Un repàs a les 40 millors cançons de la setmana amb en Marc Clapés. La llista. Fes dissabte amb nosaltres. Ràdio
Capital. Passen 6 minuts d'un quart de 9 del matí. Amb motiu de la presentació a la Bisbal de Vindràs amb mi després del diluvi, Marc Bosch Oliveres va tenir una llarga xerrada amb en Manel Magrinyà, que podreu trobar íntegrament a la nostra web i que hem intentat resumir en aquests 3 minuts.
Hola, sóc la Marc Bosch Oliveres, autora de Vindràs amb mi després del diluvi. En motiu de la presentació que hem fet de la novel·la a la Biblioteca Lluïsa Duran de la Bisbal d'Empordà, en parlem amb en Manel Magrinyà.
El fet de que m'hagi escrit jo mateixa el meu pròleg, no és per iniciativa pròpia, això va ser una proposta així una mica sorneguera de l'editorial. A veure com ens en sortíem. I bé, de fet, com que no ho havia fet mai, això d'autoprologar-me, i trobo que és una cosa hiper mega pedant, doncs el que vaig fer va ser inventar-me una excusa per poder-ho fer, és a dir, imaginar-me que tots els prologuistes del món eren morts i llavors no hi havia més remei que me'l fes jo mateixa, perquè evidentment, clar, un llibre sense pròleg no és un llibre. I bàsicament és aquesta l'explicació. Quan escrivi aquesta novel·la em vaig adonar que a les dues anteriors d'alguna manera també es mataven monstres. De fet, cada novel·la té la seva croada interna, diguéssim. En aquesta és evident, el nom de la col·lecció es diu Matar el monstre, i aquí jo tenia ganes de matar-ne alguns. El que passa és que els monstres que es maten aquí no sorgeixen de l'interior dels protagonistes, diguéssim, sinó que els arrosseguen en una espècie de passat genètic de la pròpia família que hauran de mirar de superar. No ho sé, hi ha molts monstres que es maten, però és que si us els explico ja no llegireu la novel·la, i es tracta d'anar veient a veure quins esperpents es van posant per davant dels protagonistes, com se'n surten els nostres petits Arturs particulars, aquests dos germans que s'escapen d'aquest passat certament monstruós. Aquesta novel·la forma part d'una col·lecció de narrativa que és proposta de l'editorial Coma Negra. Són set novel·les que s'escriuen a col·lació de l'aniversari de la publicació del Frankenstein, de Mary Shelley, i ens va proposar que cadascú escrivís una novel·la que passés, aquestes són les dues condicions, a la ciutat de Barcelona en un any emblemàtic de la seva història. I tots hem escrit la nostra novel·la, això sí, amb aquests paràmetres, no? Que havia de passar en un any determinat, que també ens el marcava l'editorial, en el meu cas l'any 2004, l'any del Fòrum de les Cultures, i també ens deia que havia de passar, això sí, a Barcelona, aquest taló de fons a la ciutat, i ens deia que hi havia d'haver-hi un mínim guió d'un personatge super molt secundari que havia de travessar totes les novel·les. Evidentment és un immortal, no? Una persona que fa 200 anys, doncs alguna cosa estranya té, no? Té aquest punt de ciència ficció en aquest sentit.
I bé, ben agraïda d'haver pogut enraonar una estona amb vosaltres i amb tu, Manel, de la meva tercera novel·la. Gràcies pel vostre temps, gràcies per llegir i fins la propera.
No ens movem de la cultura, perquè us hem estat explicant que el Teatre de la Gorga de Palamós celebra 120 anys de la inauguració del teatre, i ara us portem les declaracions del regidor de Cultura del municipi, Francesc Subirats, en declaracions a Ràdio Capital. Francesc Subirats es va mostrar orgullós dels resultats d'aquest any i ha remarcat la importància de la tradició en aquest centre cultural. Anna Pujol.
Bon dia. Durant aquest 2018, el Teatre La Gorga ha acollit un total de 172 espectacles, reunint unes 31.000 persones. Això significa una mitjana de 180 persones per proposta i un 53% de l'aforament de la sala per funció. Actualment, les funcions i els respectius assajos es reparteixen l'espai, i el regidor de Cultura de Palamós ha especulat que en un futur podrien traslladar-se els assajos a un altre local.
Sí que tenim una capacitat que quasi bé està exaurida en quant a dies d'utilització del teatre, en queden molt poquet, activitat i el tarannà de les entitats culturals de Palamós fan que el teatre estigui en un moment més que òptim i que això no pari de créixer.
Subirats també ha considerat una possible associació amb altres espais culturals del Baix Empordà per tal d'aconseguir més difusió i accés a la cultura de les altres poblacions.
Ben segur és una d'aquelles assignatures pendents que tenim els municipis a nivell cultural i amb altres, de compartir, de mancomunar i de fer que els recursos es puguin, diguem, utilitzar d'una manera més àmplia per més públic.
En termes específics, Francesc Subirats ha destacat el paper de la dansa a Palamós, una disciplina que s'ha mostrat rellevant i amb molt de potencial al municipi, amb projectes com Cobòsmica, la companyia estable del Teatre La Gorga. Per altra banda, Subirats no acaba de veure clar el ressorgiment de les sales de cinema a Palamós, on ja no en queda cap d'oberta. El regidor ha confessat que l'Ajuntament pot fer molt poca cosa davant aquesta situació i que l'única opció actual seria una inversió privada.
Les 8 i 26 minuts, gairebé 27, l'hora del comentari. El comentari d'en Martí Sabrià.
La matança del porc va ser durant anys un record d'infantesa, fins que en fa 3 va aparèixer l'oportunitat de tornar-la a fer. Ara és per a nosaltres, 3 generacions d'avis a nets, una festa i una lliçó de coneixement i d'habilitats de la gent de pagès. 12 hores que s'escolen en un no res. Arribar a les 8 del matí i trobar l'animal obert en canal damunt una taula, posar el perol al foc per anar abocant els menuts que donaran peu a les botifarres blanca, negra, de fetge i de perol. Separar la conna del greix. Trinxar que greix a daus tots iguals per fer greixons. Decidir si aquest any incrementem la dosi de pebre de 5 a 6 grams per quilo perquè ens agraden un punt picants els suets i les llemonisses. Fer la barreja del pebre de cortí, dolç i el coent, portats directament de les illes per fer sobrassades amb la recepta manllevada d'una família de Santanyí sota promesa de no explicar mai d'on ha sortit. I pastar botifarres de sal i pebre. Botifarres dolces, xoriços de coure, xoriços de secà, fuets i llangonisses, i pastar fins que et xua el cul les sobrassades. Filetejar els lloms i les xulles, parar per esmorzar a 12:15 i parlar del judici. Començar a fondre la cansalada per fer greixons, retirar la carn del perol i un cop tèbia separar la carn dels ossos, trinxar-la i embotir les botifarres, les de coure i les de secar, i lligar-les bé. Salpebrejar els lloms, les cansalades i les baiones. Parar per dinar a les 3, tastar la carn del porc i parlar del judici. Tornar-hi per anar enllestint, penjar els fuets i les llangonisses, embotir els bulls i les sobrassades i lligar-les bé. Prensar els greixons, posar el greix en pots, escollir i salar el sagí. Carregar les botifarres i la carn al cotxe, netejar la sala i els estis. Són les 8 del vespre. Fem un glob per celebrar que tot ha anat bé. La matança ha tornat a ser una festa. Quedem per l'any vinent.
Aquest comentari d'en Martí Sabrià.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Un minut i seran 8:45 del matí. A l'entrevista avui parlem amb Carlota d'Arnell. Carlota, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Que és una de les creadores de Les altres coses que ens separen, un projecte de pel·lícula que ella i altres estudiants de comunicació audiovisual estan, de la Pompeu Fabra, estan fent com a treball de final de grau, i la gràcia és que la major part de la pel·lícula passa a Sant Sadurní de l'Heura. Comencen un crowdfunding per aconseguir pressupost i avui passen pel supermatí. Les altres coses que ens separen, explica, segons hem pogut llegir en la informació que ens heu enviat, la història de tres companyes amigues de carrera que s'han de separar després de 4 anys juntes, no? Emprendre camins separats.
Exacte. Són tres amigues, que són la Jana, l'Alba i la Zoe, que tenen entre 21 i 22 anys, que es van conèixer a primera carrera, el típic que es van fer superamigues, i han estat 4 anys de la seva vida molt, molt, molt juntes. I ara, doncs, arriba al final d'una etapa, no? Quan acabes la universitat, comença una altra, i cadascuna la comença de maneres molt diferents, ja sigui per les coses que van a fer, no? Si van a treballar, si van a estudiar, si encara no han acabat la carrera, tant per la situació geogràfica, perquè una se'n va estudiar un màster a Canadà, una altra se'n va al Regne Unit, etc. I això, que ara s'han de separar després de tot aquest temps juntes.
I què és el que passa? Quina és l'acció de la pel·lícula?
Doncs l'acció de la pel·lícula és que se'n van a la casa de camp de l'Alba, que és una de les protagonistes. La seva família té una casa a Sant Sadurní, de fet, i aleshores decideixen anar allà a passar els últims dies juntes, diguéssim, abans de separar-se, no? I diguéssim que el pretext és que al final d'aquesta estada a la casa celebraran una festa de despedida per una de les amigues, que és la que se'n va a Canadà. I, bueno, elles van amb la idea d'anar allà a passar uns últims dies juntes i passar-se superbé i tal, però quan arriben allà comencen a sorgir i a aflorar una sèrie de conflictes dels quals elles no s'havien adonat abans, que diguéssim que faran trontollar la seva amistat, no? Són conflictes que sorgeixen arrel de la incertesa i de la por al canvi d'etapa.
Val, i aquí... Com hi entra Sant Sadurní de l'Heura? És a dir, és la... Hi teniu alguna relació, vosaltres?
Sí, exacte. Una de les membres de l'equip, no? Que una de les directores de producció, la Júlia, té, bueno, la seva família, part de la seva família viu a la Bisbal i tenen una casa a Sant Sadurní de l'Heura. És una masia molt antiga. I en aquella casa és on se'n van les nostres protagonistes a passar aquests dies, no? Aleshores, hi ha moltes escenes a la casa, però també hi ha escenes a Sant Sadurní, en les que es veurà el poble, etc. O sigui, diguéssim que la major part de la pel·li passa a la casa i també passa al poble i per la zona, diguéssim.
Val. Et volia preguntar, quin pressupost necessiteu i com es pot trobar el punt per fer el crowdfunding?
Idealment, 1 milió d'euros. No, és broma. Nosaltres, diguéssim que dividim el nostre pressupost o la nostra manera d'aconseguir-lo en dues parts, no? Per una banda, tenim una inversió pròpia. Nosaltres, que som 6 membres de l'equip, cadascuna hem aportat diners. I després l'altra meitat del pressupost l'aconseguim, com bé estaves dient, a partir de, bueno, a través del crowdfunding, que encara no l'hem obert. L'obrirem el dimarts 26 de febrer, si no m'equivoco, sí. I això, diguéssim que aquesta plataforma de crowdfunding es diu Verkami i és una manera de finançar projectes, sí, que necessiten diners, no els poden aconseguir per les vies oficials, bueno, habituals, diguéssim. I és un sistema pel qual tu pots donar els diners que vulguis, hi ha com unes pautes, no? Per exemple, 10 euros, 20 euros, etc. I depèn del que donis, tens una recompensa a canvi. O sigui, no és que donis i no rebis res, sinó que l'equip prepara una sèrie de recompenses i depèn del que donis, doncs, tens una o una altra.
I quines recompenses hi ha en aquest cas?
Doncs n'hi haurà de tot tipus, però hi haurà, per exemple, il·lustracions fetes per les membres de l'equip, que seran il·lustracions inspirades en la pel·lícula, és clar. També hi haurà tote bags, que són aquestes bosses de tela amb un disseny també fet per una de les membres de l'equip, on posarà el nom de la pel·lícula i tal. Després també hi haurà coses com fer un cameo a la peli, per exemple. També hi ha una recompensa en la que la persona rep el link de la banda sonora original, que ens el farà un amic, que es diu Martí. Sí, això estarà molt guai. I, bueno, hi ha diverses. També hi ha una que és una de les que ens sembla més interessants, que és només donant 20 euros, que seran entrades a, diguéssim, el primer passe de la peli. Nosaltres ara al juny tindrem el primer muntatge fet, que, bueno, serà només d'un 25% de la pel·lícula o així, perquè l'altra part la rodarem a l'octubre, però el que volem fer és entre el juny i el juliol fer un passe i convidar tota aquella gent que doni, em sembla que són 20 euros, i bueno, que es facin un primer tas, diguéssim, que ens diguin la seva opinió, etc. Aquesta és una de les que... Sí.
Això et volia preguntar, quin recorregut pot tenir una pel·lícula com aquesta en un projecte de treball de final de grau un cop acabada?
Doncs la nostra idea, esclar, seria aconseguir entrar a una productora, que són les que després t'ajuden a que pugui tenir recorregut, no? Perquè tu el pots moure per la teva banda, la pots moure per la teva banda, però la productora al final és la que et podria ajudar a dissenyar un pla de festivals, la que té els contactes amb les distribuïdores perquè surti al cinema, etc. Així que la nostra idea és entrar a una productora i estem treballant cap a aquesta banda, diguéssim, no? Que també tutoritzen i tal.
I quines aleshores... possibilitats hi ha que això passi per un per estudiants de carrera?
A veure, existeixen possibilitats perquè, de fet, ja ha passat, hi ha diversos projectes de la Pompeu, que tant documentals com sèries com llargmetratges, que estan tenint i han tingut recorregut. Per exemple, bueno, va haver-hi Les amigues de l'Àgata, que va estar, per exemple, nominada als Gaudí com a millor pel·lícula i ha tingut altre recorregut, s'ha vist en moltíssimes sales i encara es veu, i es va estrenar el 2015 o 14. Després també hi ha Julia East, que és una pel·lícula que també s'està veient arreu del món. Uh-huh. I no sé, hi ha moltes. Per exemple, ara hi ha una sèrie també de la que va sorgir de la Pompeu, que es diu Les de l'Hoquei, que ha entrat en coproducció, sí, no? Doncs que ha entrat en coproducció amb TV3 i Netflix. I això és com molt fort, i és, o sigui, són unes noies que fa, no sé, 2 o 3 anys estaven com nosaltres, no? O sigui que hi ha possibilitats, no? Però no és segur, però...
No.
Exacte, no és algo de flipades, de guai, és impossible, no. És possible i nosaltres ho intentarem.
També et volia preguntar, això és una pel·lícula inspirada en vosaltres? Perquè també, si esteu fent el treball de final de carrera, vol dir que acabareu i us separareu en algun moment d'aquest any o de l'any que ve?
Sí, o sigui, al final, nosaltres quan vam començar a fer la peli estava molt, 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 molt inspirada en nosaltres. Arriba un punt que t'has com de separar dels personatges, perquè si no és impossible, no? Perquè si t'hi sents tan identificada, al final és com que les coses... O sigui, et penses que són tu, i llavors els tractes com si fossis tu, no els vols tractar malament, diguéssim, perquè, no? És com si t'ho estiguessis fent a tu, ja. Però al final has de posar uns límits, perquè al final és ficció, no? Però sí, està inspirada en nosaltres, concretament en el nostre grup d'amigues, però també creiem que és una història que amb qui tothom es pot sentir identificada al final. O sigui, sobretot persones joves que estiguin en aquest moment, però al final posem molt d'èmfasi en els canvis, en la incertesa davant els canvis i en, diguéssim, com, o sigui, el poder de l'amistat a l'hora d'enfrontar-los, no? Aleshores, jo crec que, bueno, creiem totes que realment qualsevol persona s'hi pot sentir identificada, perquè tothom en aquesta vida ha passat o passarà per processos de canvi en els que de sobte trontolla tot, no? I aleshores sí, està inspirada en nosaltres, però creiem, bueno, però de fet tothom s'hi pot sentir identificat.
Doncs Carlota d'Arnell, una de les creadores de Les altres coses que ens separen, ja ens avisareu si feu algun passi a la Bisbal o a Sant Sadurní de l'Heura.
Vale, perfecte, això passarà segur.
Moltes gràcies per passar avui pel supermercat.
Moltes gràcies. A tu, moltes gràcies. Adéu.
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 Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Ara el que fem és recuperar la informació nosaltres. Dolors Bassa fa avui 365 dies a la presó. No va ser empresonada tal dia com avui, sinó que el segon empresonament va ser al març, però avui, si comptem tots els dies en el primer tram i en el segon tram d'empresonament, ja fa 365 dies. Bassa ha dit a Twitter que té ganes de declarar després de molts dies silenciats. Dignitat, fermesa i convicció, ha dit la torroellenca. Tenim més informació relacionada amb el judici. L'advocat Andreu Vandeneyne acusa el magistrat Manuel Marchena de muntar una situació artificial d'ordre que pot limitar el dret a la defensa. L'advocat diu que la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat van estar més fluixos que el que és normal durant el judici o les sessions del judici de la setmana passada, i creu que Oriol Junqueras i el Raül Romeva no haurien d'entrar en el joc al Balejide.
En declaracions a TV3, Vandeneyne s'ha queixat que el jutge no els deixi argumentar per què estan en contra de determinades decisions i ha avisat que plantejaran incidents per escrit si la situació no millora. També ha defensat la decisió de Junqueras de només respondre a les preguntes de la defensa, en la línia del que també farà Romeva.
La Fiscalia arxiva les diligències contra 32 alcaldes lleidatans investigats per l'1 d'octubre. El PDeCAT celebra que amb aquesta decisió acaba una investigació injusta.
A la nota que han publicat, el PDeCAT indica que els alcaldes sobre els quals ara es tanca la investigació s'han mostrat convençuts que aquesta mateixa decisió es podrà extrapolar als més de 700 alcaldes investigats per la mateixa qüestió.
Haurem d'estar pendents si aquesta decisió s'amplia a alcaldes de la resta del país i concretament al del Baix Empordà, perquè tenim molts alcaldes de la nostra comarca investigats per haver permès que es celebrés el referèndum de l'1 d'octubre i per haver cedit espais públics presumptament de forma delictiva. La Generalitat compleix l'objectiu del dèficit per segon any consecutiu. Des del 2010 ha eixugat més d'un 90% del dèficit i ara hi ha passat del 4,48% al 0,38%.
És el tercer any consecutiu que la Generalitat tanca l'exercici amb superàvit estructural primari, un fet que el departament considera molt rellevant, ja que d'acord amb el Pacte d'Estabilitat i Creixement de la Unió Europea, la variable estructural dels comptes públics constitueix un element essencial per a l'estabilitat pressupostària dels estats.
Moltes gràcies, Alba Lejide. Són les 8:42 minuts. Si no sabeu què fer avui, doncs mireu, tenim diverses propostes. Més enllà d'anar a treballar i complir amb les obligacions que l'individu té amb la societat, no? Però si a la tarda o al migdia teniu algun moment lliure, doncs mireu, per exemple, podeu anar al Museu del Sordó a Palafrugell, on hi veureu l'exposició Les matemàtiques i la vida.
Us heu adonat que cada dia i a tota hora, des de que ens despertem fins que ens n'anem a dormir, les matemàtiques són al nostre voltant? Són el despertador, sintonitzem la ràdio, el televisor, ens aturem al semàfor, consultem el GPS, responem al mòbil, llegim el correu electrònic, anem a comprar. Dia a dia, més enllà de les fórmules, a casa, al carrer o a la natura, les matemàtiques hi són presents. Aquesta exposició intenta presentar el lligam entre les matemàtiques i la vida quotidiana d'una manera atractiva i entenedora pel públic no especialitzat, parlant-ne amb un llenguatge natural i proper a la gent del carrer.
Doncs ja ho sabeu, exposició sobre les matemàtiques, que aparentment doncs, no hauria de ser una exposició de masses, però sembla que està tenint bastant d'èxit en els primers dies al Museu del Sordo de Palafrugell. d'abril podeu veure al Terracota Museu de la Bisbal l'exposició 14-14-17.
En Carles s'ha dedicat tota la vida a remenar fang. Des de que era un nen, feia escultures de fang al carrer, davant de casa seva, la Molina. I fins ara, que els barreja amb pasta de paper i sulfats per donar-li unes propietats que facilitin els resultats estètics i formals que ell vol aconseguir. I ho fa apassionadament, amb un compromís, una implicació i una exigència total. Es pot ben dir que en Carles viu per la ceràmica. Ho podeu veure fins l'abril al Terracota Museu.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
Cada dimarts al matí hi ha mercat setmanal. I els dissabtes, també durant tot el matí a la plaça de Catalunya, hi ha mercat de segona mà i d'antiquaris i brocanters. Com sempre, si voleu més informació sobre aquestes i altres activitats, podeu entrar al web pals.cat.
És una informació de l'Ajuntament de Pals amb la col·laboració de Ràdio Capital.
El número 1 en electrodomèstics és Grup Carrera, perquè tenim tot el que necessites amb les primeres marques i millors garanties i perquè som molt a prop teu. Electrodomèstics de la millor qualitat, tot en parament de la llar, la climatització més eficient, tota i el millor preu a Grup Carrera. Al carrer Torroella 34 de Palafrugell, davant la benzinera BP i a Palamós a l'Avinguda Catalunya 13.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors.
Com el grup tenis la Bisbal i el
camp. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista.
A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva. Supermatí a Ràdio Capital.
Són les 8 i passa un minut de 3 quarts de 9 del matí. Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé, i tu?
També bé, sí. La setmana passada no vam tenir gaire temps per dedicar la informació general a la tecnologia i oci digital, i avui doncs li dediquem molta estona per parlar de temes molt interessants. Per exemple, aquest que molta gent dirà, home, doncs bona idea i ja era hora. WhatsApp implementarà una funció per evitar que t'afegeixin a grups sense consentiment.
Sí. Sobretot el ja era hora, no? Perquè, perquè clar, és que era una demanda d'aquestes històriques. Tothom deia, però per què m'afegeixes a aquest grup si jo no ho he demanat? I a més, sobretot no només als contactes, sinó també moltes vegades et veies afegit o de cop i volta participant en un grup del que tu no sabies ni qui era la gent que t'havia afegit, un número que no tenies a la teva agenda de contactes o el que sigui. Doncs bé, això sembla que té els dies comptats i WhatsApp, per fi, ha fet cas del clamor popular dels seus usuaris i ha decidit implementar una funció. Això no és oficial encara del tot, però ho serà. Estem molt, molt segurs que això arribarà molt, molt ràpid. Per què? Doncs perquè ho ha publicat aquest portal del que he parlat algunes vegades, www.betainfo, que és un portal que publica novetats sobre WhatsApp, sobre l'aplicació, sempre abans que s'implementin en l'aplicació en producció, per entendre'ns, en l'aplicació disponible per tothom, i que té accés a aquest tipus d'informacions segurament via filtracions, no? Doncs han publicat que ara la versió beta que poden testejar els usuaris que fan servir iPhone ja s'ha afegit aquesta opció, la de poder filtrar si vols que t'afegeixin a un grup de WhatsApp sense el teu consentiment. I a més afegeixen a aquest portal que aquesta versió beta també estarà disponible properament per als usuaris d'Android. Com funcionarà exactament? Doncs, a veure, a l'espera de tenir a les mans l'aplicació ja definitiva o la versió, millor dit, definitiva que inclou aquesta funció, el que apunten és que l'haurem de configurar, és a dir, haurem d'anar al menú principal de WhatsApp, en els ajustos, i poder escollir, igual que podem decidir si el nostre estat o la nostra fotografia de perfil la podem veure als nostres contactes, la pot veure tothom o no la pot veure ningú, doncs això funcionarà de la mateixa manera. Haurem d'escollir entre aquests tres grups. És a dir, si volem que ens pugui afegir a un grup de WhatsApp algú dels nostres contactes, per tant, ja no ens ho preguntarà directament, només els contactes podran afegir-nos a un grup, o bé que ens pugui afegir tothom, que per tant la cosa quedaria com ara, que t'afegeixen i ja està, i després tu tens la possibilitat de sortir, o bé que no et pugui afegir ningú. I llavors, en aquesta tercera opció, sí que rebries algun tipus de notificació, segurament notificació push d'aquest tipus de les aplicacions, doncs que et pregunten si vols formar part d'aquest grup. Home, jo veig que els grups del sopar de no sé què, de fi de curs, de la feina, de les mames i les papes de l'escola, ho agrairan molt, les persones que estan ara incloses en molts d'aquests grups.
Sí, deixa'm fer-vos una recomanació d'un vídeo molt divertit. Jo és que, no sé vosaltres, però jo sóc molt fan d'Alberto Romero. I va publicar hi ha un vídeo del programa La Resistència de Cero, de Movistar Plus, del David Broncano, que va anar a Alberto de convidat. I va explicar una situació molt divertida i que li ha passat a molta gent, que ell volia crear un grup de difusió, que és diferent que un grup de WhatsApp.
Una llista
de difusió, que és per enviar el mateix missatge a moltíssima gent, com si fos un missatge individualitzat, però en realitat l'estàs enviant a moltíssima gent, i es va equivocar i va crear un grup de WhatsApp. Però va crear un grup de WhatsApp amb gent conegudíssima, des d'Antonio de la Torre, Alberto Chicote, Antonio Resines, Pablo Motos, i després això barrejat amb gent, diguem, anònima, amics seus anònims.
Quin perill.
Volia enviar un missatge a tothom de dir, ei, que estreno aquest espectacle i tal, i és molt divertit el vídeo perquè explica com va passar. Bé, us recomano que el busqueu, Alberto Romero a la Resistència.
Ostres, doncs Dani, si em pots passar per WhatsApp precisament l'enllaç, sí. el podem afegir a l'entrada del web,
coses,
ara quan publiquem l'àudio, no?
Coses que ja no passaran a partir d'aquesta decisió del WhatsApp.
Això segur que no. Sí. Això segur que no. Depèn també, insistim, en la configuració que tingui cada usuari. O sigui, que ningú es pensi ara que per actualitzar l'aplicació automàticament ja podrà decidir, sense fer res més, si vol formar part d'un grup de WhatsApp o no. Haurem de configurar això, haurem de decidir si volem que siguin els nostres contactes els que ens afegeixin, si volem que no passi res i, per tant, continuem com fins ara, o que sempre ens hagin de preguntar si volem ser inclosos en un grup de WhatsApp. Això hem de tenir-ho molt clar.
Hi ha un vídeo de fa una setmana, 1 milió de reproduccions a YouTube. Ja, és que és molt divertit.
Clar, però també parlem d'Alberto Romero, vull dir que aquest home té un poder de convocatòria important.
És molt divertit. Doncs, no sé, estarem pendents. Això em sembla que Telegram ja ho té, no? La possibilitat d'avisar-te abans que t'afegeixin a grups.
Doncs no t'ho sabria dir. El que sí que té Telegram, que em sembla molt interessant, és la possibilitat de crear, bé, seria una mig camí entre grups i les llistes de difusió de WhatsApp, que són els canals, és a dir, com grups, però en el que només l'administrador o els administradors poden enviar missatges. Yeah. És a dir, tu veus que formes part d'una espècie de comunitat, però ningú que tu ni donis permís pot intervenir, sinó que només és un canal d'anada, per entendre'ns. Això amb una llista de difusió és diferent, perquè és com el que tu deies, no? És com enviar un missatge a 200 contactes, però ningú pot... és a dir, la rep de manera individual, no ha d'entrar en un espai comú en el que hi hagi aquell missatge.
Atenció, Apple i Google en el punt de mira per permetre una aplicació que vigila les dones a Aràbia Saudita.
Doncs sí, jo quan vaig llegir el titular del mitjà de comunicació que avançava aquesta informació, El País concretament, no deia en el titular que es tractava d'Aràbia Saudí, i vaig pensar, mare de Déu senyor, quan vaig llegir el text i vaig veure que això passava a Aràbia Saudí, a veure, no és que em sembli ni de lluny una cosa acceptable, ni de lluny, però fins a cert punt no em sorprèn, diguem-ho així, no? Perquè a més, si continuem llegint la notícia, veiem que és una aplicació impulsada per al govern, o per la monarquia, millor dit, dictatorial de l'Aràbia Saudí. I a més, és una aplicació que, per què Apple i Google estan al punt de mira? Doncs perquè es pot descarregar des del Google Play i des de l'Apple Store. És per això que hi ha hagut diverses ONGs, entre elles Amnistia Internacional, que s'han posicionat en contra i han dit, escolteu senyors, esteu sent conscients del que esteu permetent? Això es tracta d'una aplicació, com dèiem, que ha estat impulsada per la monarquia de l'Aràbia Saudí i que el que permet és als homes que se la descarreguin controlar via GPS i via posicionament del terminal on es troba la seva dona. Bé, suposo que no hi ha comentaris a afegir sobre això, no? Però realment, fins i tot pensant una mica més enllà, és que jo crec que en aquest país hi hauria gent que encara se descarregaria aquesta aplicació.
Sí, i a més, que això tampoc no és complicat de fer en les aplicacions que tenim ara mateix,
perquè
enviar l'ubicació, obligar a qui sigui a enviar-te l'ubicació per WhatsApp o com sigui, vull dir que, però sí. Aquí el tema és que és una aplicació concretament pensada per això, no?
Exacte, i a més té una sèrie d'opcions en la que tu veus que on està aquella persona en concret. Recordem que a l'Aràbia Saudí les dones no tenen cap mena de llibertat, per exemple no poden obrir un compte bancari al nom seu, si ho fan, ara mateix no estic segur, però crec que si ho fan han de demanar permís al seu marit, i com això, moltíssimes altres coses, no? Vull dir que a més, això s'afegeix, aquesta aplicació és només una renovació, per entendre'ns, a nivell tecnològic d'aquesta manera de viure, per si es pot dir d'aquesta manera, no? Però el que tu dius, sí que és veritat, a nivell tècnic no és difícil aconseguir això. El que és més greu, jo aquí trobo dues coses. Una, que s'hagi fet una aplicació que contingui només aquestes funcionalitats, és a dir, que permeti a algú que se descarregui aquesta aplicació poder seguir a una altra, i ara ja podem dir que siguin dones o sigui qualsevol persona, eh? O sigui, que algú pugui controlar algú altre de manera directa. I per l'altra, doncs, que empreses com Apple i Google estiguin permetent i estiguin sent còmplices d'això, perquè és una aplicació que està disponible per descarregar en aquestes plataformes.
Sí, sí, està clar. I atenció, això també, algú que ens està escoltant, concretament en Martí, el tècnic de la ràdio, que en té un i que fins fa res cada dia...
El Martí té un d'aquests?
El Martí té un d'aquests.
Ah, sí? No ho sabia.
Sí, 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 sí. I el feia servir molt fins que va començar a fer més fred, que ara a primera hora del matí es congela amb els patinets aquests.
Estem parlant... Amb les glaçades.
Sí, suposo que quan comenci a fer més bon temps el tornarà a agafar. Els patins de Xiaomi, els patins elèctrics, entenem, de Xiaomi, són hackejables.
Sí, al tanto, Martí, perquè podem fer que vagis més de pressa del que vols anar. Sí, sí, una de les coses que es poden fer és obligar la màquina, per entendre's, que vagi a la seva màxima velocitat, a la que assoleixi la seva velocitat punta, no? Home, això pot ser un perill. No sé quines velocitats assoleixen aquests bitxos, eh? No en tinc cap.
Jo diria uns 30 km per hora.
Bé, déu-n'hi-do, eh?
Sí.
No és broma, eh?
Però això com va? Que des de fora algú et pot entrar... O sigui, jo sé que es poden trucar, però un mateix, però des de fora...
Igual que les motos aquestes de 49, sí, que s'han trucat tota la vida, no?
Sí, sí. Però què vol dir? Que des de fora, mentre tu vas amb el patinet, algú et pot posar que vagis a molt més ràpid del que estàs anant?
Sí, perquè aquests bitxos són bitxos interconnectats, per entendre. O sigui, són màquines que estan connectades a una xarxa, ja sigui via Bluetooth, ja sigui via Wi-Fi, el que sigui, i llavors ja s'ha descobert una vulnerabilitat que ha estat reconeguda per la mateixa marca. Xiaomi ha reconegut que té aquesta vulnerabilitat al seu patí i que estan treballant en una actualització del software perquè això no passi. Això, a veure, no crec que ningú prengui mal per això, d'acord? Home, si et fons una nata a 30 km per hora, no sé jo, segons com. Però vaja, el tema crec que és més seriós en el fons que no en la forma. El cas és que això posa de relleu, doncs, la perillositat de l'internet de les coses, és a dir, aparells d'ús domèstic que ja estan connectats entre si, que estan connectats a una xarxa com internet i que, per tant, són accessibles de qualsevol lloc. Imagina que això passa amb un cotxe, no? I tu tens un cotxe intel·ligent, i que algú et hackeja el cotxe. O un avió.
Mama.
No sé, jo aquí ho deixo, eh?
Això ja són paraules majors, sí, home. Sí, sí, sí.
Però a veure, és perfectament viable, eh? Vull dir que no vull ara ningú posar la por a volar, eh? Ni molt menys. Va, posem una cançoneta així una mica animada i acabem.
Vinga,
el dimarts.
Acabem, no, de fet, acabarem amb la sintonia del final del programa. Lluís, moltes gràcies.
Que vagi molt bé, fins la setmana
fins
vinent.
Fins la setmana vinent. Acabem amb l'Albert Aparicio i la previsió meteorològica.
Continuem sense novetats en el pronòstic meteorològic sota la influència anticiclònica que proporciona un temps molt...
No, no t'estem sentint bé, Albert. Espera que pujarem al micròfon. Ara sí, potser sí. A veure.
Continuem sense novetats en el pronòstic meteorològic sota la influència anticiclònica que proporciona un temps molt estable. Pel matí es poden formar algunes boirines o núvols baixos amb un ambient fred. Durant el dia, tot i dominar la presència del sol, també hi haurà alguns núvols de poc desenvolupament. Demà i pels propers dies tindrem una repetició del temps, sense canvis importants, i sembla que ens acompanyarà l'anticicló ben bé fins a finals de setmana.
Atenció, perquè tindrem temperatures altes abans que acabem la setmana. Jo avui m'acostaré a la platja a mullar-me els peus. Fins demà.